Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que els accionistes del Banc Sabadell tindran temps per decidir si es venen o no els seus títols al BBVA fins al 7 d'octubre. Això després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha donat avui llum verda a l'OPA de l'entitat basca sobre l'entitat catalana. També hem connectat amb l'acte d'obertura de l'any judicial d'aquest migdia a Madrid, marcat per la presència del fiscal general de l'Estat, que és a les portes d'anar a judici, i que ha llançat un missatge de confiança en la justícia. La presidenta del Poder Judicial, que és progressista, ha retret a Pedro Sánchez que dilluns atribuís intencions polítiques a part de la judicatura. Tot i la tensió, podríem dir que finalment s'han mantingut les formes entre les diferents parts. Ara ho ampliarem a la segona hora de Catalunya migdia. I també ens hem fixat en una nova dada sobre la febre immobiliària que vivim actualment al país. El preu de l'habitatge es va encarir un 11,6% al segon trimestre a Catalunya. Com la dada del primer trimestre, juntament amb ella, amb les dues, són les xifres que ens remeten a la bombolla de la primera dècada d'aquest segle. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que hi ha preocupació i enuig del sector ramader català a l'anunci de la Xina d'aplicar aranzels a la carn de porc, que arribaran el 62%. En el cas d'algunes empreses, són la resposta de la Xina a les taxes d'Europa als cotxes elèctrics. Anem cap a Lleida, Nòlia Casellas.
Hola, bona tarda. Els ramaders lamenten que el sector porcí hagi de pagar les conseqüències d'un conflicte que no té res a veure amb ells, diuen. I és que el mercat xinès, tot i que ja no s'hi exporta tant com fa uns anys, compra entre el 10 i el 15% de la producció porcina catalana. Sentim Rossend Saltiveri, d'Unió de Pagesos, i Joan Graells, de Saja.
La desgràcia d'aquest tema és que acabem sent moneda de canvi pel fet de que el seu dia la Unió Europea va aplicar un arancel al cotxe elèctric i ho acabarem pagant en part als ports. No?
La notícia és dolenta i dificulta les exportacions cap a aquest país. I Xina, ni que n'hi hagi poques, es parla de molt volum.
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha apel·lat al diàleg entre la Unió Europea i la Xina per resoldre aquest conflicte.
Encara Lleida ha començat la campanya de la poma Golden aquesta setmana i presenta bones perspectives tant pel que fa als preus com a la qualitat. En canvi, es preveuen una caiguda de la producció per les nombroses pedregades que hi ha hagut aquest any, per a Joan Álvarez.
El president de Saja a Lleida, Pere Roquer, diu que després de 2 anys de sequera, el sector recupera una campanya plena.
Després de 2 anys de sequera, tornem a tindre campanya plena. En aquest cas, mençant el poma Golden, el que sí que s'ha de recordar és que tenim 17 tormentes de pedra al darrere, que climàticament i producció també ens ha afectat, i sobretot s'ha de recordar que és la varietat de més consum que hi ha.
La campanya de la fruita ja ha arribat a l'Equador amb el final de la recol·lecció de la fruita de pinyol. Ara només queda acabar d'acollir les varietats tardanes de pera i les de poma. Roquer detalla que la calor ha fet avançar o retardar els fruits.
La poma vinc al mateix temps que tocava i, en canvi, la pera es va retrasar una mica. I varietats de fruita d'os, hi ha hagut varietats de que en plena onada de calor s'han adelantat, tot i que estaven al temps que tocava, i, per tant, la gent també ha fet córrer.
Les previsions del Departament d'Agricultura i la patronal del sector Afrucat van apuntar que es collirien unes 260.000 tones de pomes i més de 100.000 tones de peres arreu de Catalunya.
I la ciutat de Barcelona triplicarà la generació d'energia fotovoltaica municipal entre els anys 2024 i 2027 amb un total de 381 instal·lacions. La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme i Acció Climàtica, Laia Bonet, explica el que suposarà.
Barcelona generarà l'energia que consumeixen unes 10.430 llars de la nostra ciutat, amb un estalvi d'emissions de l'ordre de 8.600 tones de CO2. Significa el que seria capaç de captar una massa forestal de la superfície de 10 vegades l'Eixample a Barcelona.
Aquestes plaques fotovoltaiques s'instal·len damunt de pèrgoles i en cobertes d'equipaments esportius, centres cívics, biblioteques i mercats municipals, entre altres espais. La inversió total és de 32 milions d'euros.
Passant 4 minuts de les 3...
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, en tertúlia amb el Pere Rossinyol, periodista, soci redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb el Jaume Clotet, periodista i escriptor. Bona tarda.
Bona tarda
a
tothom.
I benvingut al Catalunya migdia.
Gràcies a vosaltres.
Una de les novetats de la temporada. Eva Pomares, periodista i assessora en comunicació. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ben tornada. Tots
gràcies.
Tres, bé?
Molt bé.
Molt bé.
Heu passat Què et sembla? És que no cal ser fals, diguem-ne.
No. Totalment sincer. No es poden dir les veritats aquí o què?
Home, m'agradaria que les diguéssiu totes les veritats i que no en diguéssiu cap de mentida, però no sé jo si refiar-me'n.
Totalment.
De tu especialment. Però vaja, escolta'm. Ben tornats tots, ara de seguida entrem en matèria. Ja sabeu que els temes del dia ara de seguida els analitzarem, però el primer sempre ens ve des de fora amb l'òptica d'algú especial que avui també debuta.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
Iu Forn, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Catalunya Migdia.
Moltes gràcies.
Has fet una cosa molt hàbil i molt celebrada, que és que has portat pastetes,
sí,
no? Uns xutxos, però que, de manera inexplicable, l'equip del programa ha deixat fora del locutori i jo no he pogut tastar els xutxos.
Bé.
I és un escàndol que a la peixera veig que ha estat tothom menjant xutxos i de Joan Bota. I a mi no m'ha arribat cap d'aquests xuxos.
Ha succeït un fet inexplicable, que és que tots els presents en aquest estudi que ja has presentat ja han tastat el producte.
I a mi me l'heu deixat sense.
No, i tu, no, és que has d'anar a fer un butlletí. Perquè la humanitat està pendent de que jo ara faci el butlletí de l'estrella. I llavors no es pot tastar, i mai millor dit, a mi ser repicant.
Clar.
Per tant...
Però en podíeu haver guardat un.
Els xuxos són fora, no sé on són.
No, què coi, no.
En queda un.
Un diu que crec que en tens un.
Ara jo, quan acabi, perquè jo acabo d'aquí un moment i me'n vaig, quan surti...
Però pensa que queden 55 minuts, vull dir que aquest xuxo no li dono cap possibilitat d'arribar fins a les 4. O sigui, no em quedarà ni les engrunes, ja t'ho dic jo.
Jo que sóc una molt bona persona, sortiré.
Bueno, si no passa
algú pel passadís, el veu i diu, ah, mira... Doncs procediré a l'introducció d'aquest producte aquí a la taula i quan els oients sentin que els tres convidats, els tres tertulians...
Callen molta estona...
No, estan xerrant molta estona...
Ah, vol dir que estaré menjant jo.
Vol dir que tu estaràs menjant...
No, guardaré per les 4, si m'arriba alguna cosa. Si m'arriba alguna cosa. Molt bé. Els divendres, Liu Forn ens portarà les seves dèries, les seves manies i els seus temes de... tertúlia, quina proposta portes avui com a primer dia? A veure.
Doncs mira, avui és un senyor que es diu Josef Ladapo, que s'ha fet molt famós les últimes hores. Aquest senyor té com a càrrec és cirurgià general de Florida. Jo, si algun dia vaig a Florida i em passa qualsevol cosa, jo que em marejo amb la sang, m'operaré jo mateix. Aquest senyor no el vull tenir ni a tres carrers de casa, i és el cirurgià general. Doncs va fer un acte públic amb un senyor que es diu Ron DeSantis, que resulta que és el governador, i van dir això.
What I'm most excited about.
Més o menys, ve a dir, diu, el que m'emociona és l'anunci que farem ara, que és que el Departament de Salut de Florida, en col·laboració amb el governador, treballarà per posar fi a tots els mandats de vacunació a Florida. I va passar el que ara sentirem, que és el que a mi em destaca, diguéssim.
¿Cómo es que se puede dar la vuelta al mundo si la Tierra es plana?
No, era l'altre...
Per ser el primer dia ho portes molt bé, tot.
Sí, veig que sí.
Molt bé els xuxos, però... A partir d'aquí tot ha anat malament.
Precisament he portat els xuxos per després poder...
Ja, perquè així no ens fixéssim en si la dèria anava bé o malament.
Bé, el cas és que el tall de veu d'aquest senyor ho diu això, i passa això.
El que tu t'has d'esperotant no és que hi hagi un il·luminat que digui que s'acaba la vacunació, sinó que la gent ho celebri.
És que ho sentiu, és com si... És com si haguessin guanyat la Super Bowl, que és allò que t'agrada a tu.
Això, sí.
És un senyor que ha dit, a partir d'ara no serà obligatori vacunar-se. I la gent reacciona així, ho he comptat, 33 segons. 33 segons d'aplaudiments de la gent i vull dir, no allò de ah, molt bé, ho ha dit i quedem bé. No, aplaudint. I després diu, que això que està dient ara, diu, les vacunes destilen el menyspreu i l'esclavitud. Qui sóc jo o qualsevol altre per dir-vos que heu de posar-vos al vostre cos? Qui sóc jo per dir-vos que hauria de posar-se el vostre fill al seu cos? No tinc aquest dret. El vostre cos és un do de Déu. El que poseu al vostre cos és gràcies a la vostra relació amb el vostre cos i amb Déu. Per tant, aquest senyor està dient que Déu és antivacunes i prou feina té perquè a sobre ara haurà d'afrontar això. Tot això és el que hem traduït ràpid, però l'important per mi eren els aplaudiments. I també és important que es digui això en públic, que ho digui una persona que té un càrrec públic, que algú l'ha posat allà, que ningú encara l'ha cessat, que hi ha el governador al costat, i que s'ha generat un moment de debat sobre aquest tema i sobre molts d'altres, que tu dius, escolti, però això vostè està dient que les vacunes són dolentes, diu, oh, és la seva opinió. Perquè és la seva opinió. O sigui, estem en aquest moment a qualsevol xarxa, un premi Nobel pot acabar discutint amb un senyor que es diu Topito 25, i el senyor Topito 25 li dirà, jo tinc la meva llibertat d'opinar que les vacunes no són bones. I vostè qui és? Home, jo sóc un premi Nobel, però jo sóc Topito 25. Per tant, el debat és aquest. Però és que, paral·lelament, quan vaig sentir el senyor aquest Ladapo, al cap de poca estona em va aparèixer a la meva vida un senyor que es diu Javi Pobes, que és un futbolista justet, és un entrenador justet, és president d'un equip de futbol modest, de Moscardó, i va anar a un programa que es diu El Chiringuito, que és de futbol, i va dir això.
¿Cómo es que se puede dar la vuelta al mundo si la Tierra es plana?
Pues igual que hacen los barcos que circunnavegan. Hacen círculos en el mar. Círculos, entonces puedes dar la vuelta. ¿No?
Pues hablando de mar, también lo que te preguntaban es que ¿por qué un barco cuando desaparece, al alejarse en el horizonte, cuando desaparece es porque es esférica la Tierra, no plana?
Se pierde por resolución óptica, por distancia focal.
También hay, Josta Azul te pregunta que si la Luna también es plana.
Yo nunca he visto el otro lado. Ni tú, ni nadie.
Es irrefutable aquest argument.
Toxi nos dice, en España, has dicho tú que es cierto que en Cataluña, ya que tú conoces a muchos de aquí de España, ¿es donde más terraplanistas hay o en qué parte de España?
Sin duda, Cataluña. Cataluña controla el mundillo este.
Bueno, Leo también nos pregunta...
Bueno, y otros mundillos también.
Leo también pregunta que si la Tierra es plana, ¿por qué los vuelos de Sudamérica a Australia pasan por Nueva Zelanda?
Yo reto a la gente que mire, coja los dos mapas... tierra plana, tierra globo, que miren las rutas aéreas y se darán cuenta por qué las rutas aéreas son interesantes, o sea, de una forma más interesante para las líneas aéreas en una tierra plana. Pero sí es verdad que así hablado es difícil. Que cojan una regla y que tiren en un modelo tierra plana. Se van a dar cuenta del tocomocho.
La reacció de molta gent és riure. Perquè el que diu aquest senyor és una barbaritat. Llavors, aquí entra primera qüestió. Els mitjans de comunicació ara diran, oh, aquest senyor li estan vostès fent propaganda, està dient imbecilitats i vostès li estan fent propaganda. Estem posant el tall dient, no, mire, això no és veritat. Per tant, això és una feina dels mitjans de comunicació o hauria de ser una feina dels mitjans de comunicació. Escolti, això no és així. Per què aquest senyor va en un programa com el Chiringuito? Perquè dona audiència i perquè després aquesta entrevista es trosseja, es va passant a les xarxes, això dona visites, dona clics i això són diners. I això és audiència i és presència. Per tant, aquest senyor està en els mitjans dient això perquè això provoca, doncs, interès, diguéssim. El que passa és que el que està dient és una barbaritat. És clar, aquí hem rigut amb això que la Terra és plana, però és que un senyor surti dient que la Terra és plana i se li doni una credibilitat... Perquè la gent diu, oh, és que això m'han dit a la tele. No, allò que es deia, m'han dit a la tele. És el primer pas perquè després la gent aplaudeixi quan es diu que les vacunes no seran obligatòries. És a dir, la banalització dels temes de debat, de si la Terra és plana, de no sé què, acaben, doncs, banalitzant les vacunes i el següent pas és, evidentment, banalitzar el nazisme i que sigui normal, doncs, dir segons quines coses. I aquí és... on els mitjans de comunicació haurien d'intentar, doncs, dir, escolti, miri, això no. Perquè hi ha gent, ara molta gent, i aquest senyor, o sigui, en aquest cas jo, i vostè que en sap de vacunes? No, jo no en sé, però hi ha molta gent que sí que en sap. Per tant, jo m'haig de creure la gent que en sap i que em diu que això és així. No, és que hi ha un científic que diu que les vacunes són molt perilloses. Bueno, qui és aquest científic? Quins interessos té? Què vol vendre? Vostè el vol injectar lleixiu? Escolti, és el seu problema. Però vostè, si no es vacuna, posa en perill la vida d'altres persones. Si jo no em vacuno, jo ja sóc edat de risc. Jo m'haig de vacunar de Covid i de grip. Puc no fer-ho. Per què ho faig? Perquè jo estic en contacte amb gent gran i, per culpa meva, aquesta gent pot morir. Per tant, tinc una responsabilitat. I fins aquí la xapa, que m'ha quedat molt sèria, però és preocupant.
Ens està escoltant el Francesc Garriga, que està preparant la tarda de Catalunya Ràdio, i ens apunta que a Florida van fer fora a un altre alt càrrec de salut perquè va enviar una carta als metges demanant-los que es vacunessin. I això va ser considerat com una cosa negativa i que, per tant, havia de deixar el càrrec per demanar als metges que es vacunessin, perquè considerava que eren una...
perill públic.
Un grup, no, era un grup de risc i que s'havia de vacunar,
no, no, però...
i això van considerar que això era inadmissible i, per tant, el van fer fora. Liu hi pot fer un punt de broma, però té un punt de surrealisme que haguem de recuperar segons quins arguments que pensaven que estaven superats, però que tornen a sortir ara mateix en el debat públic perquè estan abonats per aquesta mena de personatges.
Abans, Liu ha dit, parlant de Florida, aquesta gent, qui els ha posat? Doncs els ha posat la gent votant. És a dir, en aquest acte que tu comentaves, disculpeu, hi havia el governador de Florida. El governador de Florida guanyant les eleccions. Mm-hmm. Per tant, estem ja en una altra fase. No estem en la fase d'acabar un pertorbat a la tele o la ràdio i parla de que la Terra és plana. Estem en una fase en què hi ha molta gent que es creu algunes coses, com que les vacunes poden ser dolentes.
Però han votat els senyors que l'estaven aplaudint com exacte. Si hagués dit que...
Però el seu jefe polític, que és un Kennedy... també és antivacunes.
Exacte,
i el jefe màxim, exacte. Que és Donald Trump, és també antivacunes.
Sí.
I, per tant, això forma part d'un estat d'ànim general. No? Jo crec que, per insistir també amb el que deia el Jaume, podem enfotre'ns-en, que jo sóc el primer, però jo crec que també hauríem de fer una mica d'autocrítica, sobretot els mitjans, no dic aquest mitjà o l'altre mitjà o el de més enllà, sinó el conjunt dels mitjans de comunicació, com és possible que haguem perdut també l'autoritat que teníem els mitjans de comunicació en el seu conjunt com a intermediaris davant de la societat. Vull dir, en aquests moments els mitjans de comunicació cada vegada se'ls creu menys gent. I per molt que facin desplegaments dient que això és un disbarat, el que fa és reforçar encara a tota aquesta gent. I aquí, insisteixo, no estic criticant aquest mitjà ni altre, per sort estem en una ràdio pública que fa una feina molt bona, però el conjunt dels mitjans de comunicació alguna cosa hem de fer en comptes de només criticant els altres de per què hem perdut l'autoritat perquè ningú ens fa cas.
Jo com que aquest tipus de missatges, ho he apuntat també Liu, aquest tipus de missatges circulant a part d'aquesta perilositat d'estar acabant, excavant i massacrant els drets, també els drets humans, perquè quan tu no et vacunes, i sembla que sigui una obvietat, però quan tu no et vacunes estàs posant en perill la vida d'altres persones. Per tant, jo sóc de les que faria la vacuna obligatòria. Ara és voluntària, però jo la faria obligatòria. I també estic esperant que en aquest context hi hagi gent que acabi, potser parlarem de la justícia, no? Però que potser arribarà un moment que algú haurà d'acudir als tribunals, no? O sigui, de dir, mire, vostè amb aquest tipus de mesures ha posat la meva vida en perill. Jo sempre torno, sempre la pregunta que em feia era... per què sorgeixen aquesta mena de personatges. Més enllà de com tu ja has apuntat, per fer diners. Perquè, bàsicament, fan diners. La gent, molta d'aquesta gent que surt amb aquests missatges a xarxes socials, en els altres canals, es guanyen la vida així. Se la guanyen amb el retorn que els fan les xarxes, etcètera, etcètera. Però, és clar, quan estem parlant del president dels Estats Units que de diners, diguéssim, li sobren, quina és la raó per la qual fan anar aquest tipus de missatges? I jo el que crec és que els fan anar perquè forma part d'un discurs general de confusió de l'opinió pública, de soscavar l'autoritat científica, l'autoritat dels mitjans de comunicació que tenen llargues trajectòries validant opinions i dels governs i de les polítiques públiques, no? Per tant, aquest tipus de qüestions que aquí hem rigut tant tots, no? Quan hem parlat, sobretot quan estàvem veient-lo a la Terra plana, en el fons coincideixo que són molt greus, perquè socaven el coneixement i també posen en perill moltes vides, en el cas de les vacunes, però en molts altres casos, no? Solucions aquelles màgiques que donen, i s'han apuntat molts mitjans, amb solucions màgiques que poden donar, home, no, coses que et diguin per treure una taca d'oli, miri, faci servir, no ho sé, pols de no sé què. I l'altra cosa és que a vegades a internet t'acolen missatges publicitaris de temes absolutament inversemblants, que alguns fins i tot poden ser força perillosos per la teva integritat física, no? No sé com s'hauria de posar aturador en això. Crec que des d'un punt de vista legislatiu és molt complicat i convèncer les opinions públiques cada cop més fragmentades és necessari, però és una tasca ingent.
No, però és que precisament això, tema d'opinió pública, una mica el que deia el Jaume, són 78 milions de vots que va treure Donald Trump. Uh-huh. 78 milions de vots. 76 els seus Kamala Harris i ells 78 milions de... 78 milions de persones pot ser que estiguin d'acord, o més, d'americans estan d'acord amb això. I sobre el tema dels mitjans, ho hem fet molt malament els mitjans, però fa molt de temps que ho hem fet molt malament.
Jo voldria recordar que tots els mitjans dels Estats Units, tots els grans mitjans, no n'hi va haver ni un que va demanar el vot pel Trump. I allà hi ha una tradició de demanar el vot. Vull dir, el descrèdit que tenim els mitjans de comunicació és motiu suficient per reflexionar, a parer meu, que no ho fem suficientment, perquè va guanyar les eleccions, com acabes de recordar, Iu, sense cap gran mitjà donant-li suport. Mm-hmm. I, per tant, jo crec que no ens podem quedar tan amples de simplement enfotre'ns-en, que no dic que, òbviament, no és el que estem fent, sinó que s'ha d'anar un pas més enllà i dir, bueno, per què han perdut l'autoritat als mitjans de comunicació per arribar a l'extrem de que tots els mitjans, incloent els conservadors, perquè els conservadors estaven en contra del Trump, demanen el vot contra el Trump i el Trump guanya?
Perquè, pues... perquè parles d'un món que ja no existeix. Sí. En campanya electoral, i durant molt de temps, Elon Musk deia una frase que era "You are the media now" a la gent. I efectivament, és a dir, avui en dia que una persona que va pel carrer grava un vídeo i fa un reel i va a les xarxes i té molta més audiència que mitjans consolidats a Catalunya i Amèrica, el paper d'un mitjà de comunicació fent un editorial demanant el vot, quanta gent se'l llegeix, a fi de comptes? La gent del gremi i la gent més llegida o més educada, la gent normal del carrer, moltíssima gent, ja no li arriba aquest missatge. Per tant, la crisi dels mitjans per mi és molt greu i lliga amb una cosa que deia el Liu Forn, que jo discrepo, que és una... discrepo tangencialment. Quan has dit, els mitjans potser no haurien de donar veu a determinades persones, estic d'acord en no donar veu a gent que diu que la Terra és plana, obvietats d'aquest tipus, però sí que llavors entrem en aquell terreny de dir no donem veu a segons quines posicions, o segons quins partits, o segons quines ideologies. Això a Europa hem viscut els últims 30 anys amb l'extrema dreta, de donar veu o no donar veu, tu no dones veu, i de cap i volta van tenint més i més i més diputats. Llavors, potser també la gent, si veu que els mitjans no parlen de lo que ells parlen a la sobretaula de casa seva, doncs van a buscar un altre mitjà, o un altre canal, o una xarxa social, no? I els dic jo, i acabo, potser se n'ha de parlar de tots aquests temes, però, evidentment, amb informació i contraposició de les opinions.
Accepto la... No només accepto l'esmena, sinó que, a més...
No era una esmena, eh?
No, potser no m'he explicat... O sigui, no m'he expressat adequadament. O sigui, hem de donar veu. És a dir, hem de contextualitzar el que es diu. És a dir, no podem posar aquí un senyor que comença a dir que la Terra és plana... I
donar
està,
veu acríticament
i bona tarda.
A aquesta mena de discursos. S'ha de donar veu a aquests discursos, però posar-los el context necessari i la crítica per posar-los en context. Perquè, per exemple, això que deia el Pere del descrèdit dels mitjans, és a dir, em recordo de Joan Botas, en la primer mandat de Donald Trump que va estar en contra de les vacunes, al final es va acabar vacunant ell i la seva dona,
Trump,
però mig en secret a la Casa Blanca, ho van destapar els mitjans de comunicació dient, escolta'm, s'ha vacunat i tot i amb això la gent li ha continuat comprant el discurs, que és dir una cosa, no us vacuneu i fer-ne una altra, jo ja em vacuno, però d'amagat per no allò, perdre la meva imatge davant dels meus votants.
No, i la matització que deia és que, clar, a partir del moment en què tu dius això no portem aquesta veu que diu això, no portem aquesta persona que diu això, qui és qui per decidir què és el que...
Exacte.
Que aquest és el gran tema. O sigui, al final és qui decideix què i per què. Per tant, que tothom digui, però sempre posant en context... i si de cas portar una persona al costat... Doncs clar, llavors poses un senyor que diu que la Terra és plana al costat d'un senyor que té uns estudis, saps? O sigui que estàs comparant, estàs posant en el mateix
pla... d'igualtat.
En pla d'igualtat, un senyor que està dient una barbaritat amb un senyor o senyora que té uns estudis, que té una... i que a més que pot ser que representi un organisme seriós, etc. I l'altre és un senyor... És que el que està parlant de que la Terra és plana és un senyor que havia sigut jugador de futbol, que ara és president d'un equip que es diu Moscardó, i que hem de portar aquí.
Sí.
I avui farem un gran debat sobre la Terra plana. Tenim el president del Moscardó i el Premi Nobel de Terres Planes.
És que, evidentment, no hi ha científics que defensin que la Terra és plana.
I llavors has de buscar
aquest tipus de gent.
Potser no has de fer aquests debats. D'aquí a 7 minuts seran 2:15.
Ara entro allò, eh? El tornem-hi.
Només que me'l guardis ja n'hi ha prou.
No és un xuxu de cremes, un tornem-hi.
Ah, tornem-hi.
A Badalona es diu tornem-hi, per tant, ja si comencem a parlar adequadament.
Molt bé. Escolta'm, cada divendres vindràs aquí per tal d'allisonar-nos de com hem de parlar.
Sí, sobre aquest tema, sí.
I els que calgui. Iu, gràcies, bona tarda.
Fins ara.
Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Madrid. Avui hi havia molta expectació per saber com discorria, què passava en aquest acte d'inauguració de l'any judicial. S'ha notat la tensió, que de fet ja sabíem que es notaria, perquè en els dies previs s'ha anat escalfant molt l'acte. Al final podríem dir que la sang no ha arribat al riu, tot i que han quedat molt clares les incomoditats dels uns i els altres. Ara ho comentem.
Catalunya migdia. Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Un dia anant amb el cotxe vaig tenir un accident molt greu. Hi va haver dos morts. Un era una dona que estava a punt de ser la meva cunyada. Anàvem a veure vestits de núvia per mi, però no vam arribar. No estic bé enlloc.
Tu em vas prendre la meva nena.
No sé com fer-ho.
Ni tu ni jo vam triar aquest destí, Ali. Però potser podem trobar la manera d'estimar-lo.
Una bona persona. A TV3 i a la plataforma 3Cat, aquesta nit és la gran pel·lícula.
Catalunya migdia.
No sé si has tingut temps d'anar a molts restaurants aquí a Osaka, però trobaràs la gent molt simpàtica.
L'atracció és menjar.
L'atracció és menjar, efectivament.
Ens
atem la temporada del caníbal amb un menú dedicat a una de les ciutats gastronòmiques del món, Osaka, considerada la cuina del Japó.
I aquí es van fer famosos amb els anys de cuinar millor que ningú. I té un sabor més fort, amb més caràcter.
Quina meravella. O sigui, he posat la salsa maionesa i a sobre la planxa fet com un bar.
Oh. Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Com dèiem, la sang podríem dir que no ha arribat al riu aquest migdia en l'acte d'inauguració de l'any judicial. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha fet el seu discurs i ha defensat la seva posició davant del seu judici imminent.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad y de imparcialidad. Y, por supuesto, también la verdad.
Quan ha acabat el seu discurs hi ha hagut divisió d'opinions, diguem-ne, a la sala. Alguns magistrats l'han aplaudit i d'altres no l'han aplaudit. Els conservadors, concretament, no l'han aplaudit i aquest ha estat el gest de rebuig que han tingut cap al fiscal. Qui ha fet un esment cap a Pedro Sánchez ha estat també Isabel Perelló, la presidenta del Poder Judicial, dient que no es pot desacreditar el Poder Judicial atribuint-los intencions polítiques, que és el que va fer Pedro Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola aquesta mateixa setmana. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Molt bona tarda.
La Paula ha estat en aquest acte. Hi havia molta expectació per saber què farien els magistrats conservadors. Finalment dirien que han mantingut les formes, no han marxat de l'acte, que era una de les opcions que fins i tot havia arribat a sonar, però deies a la primera hora del Catalunya Migdia que s'ha notat la tensió, no?
Sí, s'ha notat la tensió, és evident, això no es pot negar, però com tu dius, quan ha arribat l'hora de la veritat, que era avui, doncs no ha triomfat aquest boicot que hem anat explicant aquests últims dies i que alguns demanaven contra el fiscal general. El fiscal hi ha participat, el ministre de Justícia s'ha assegut on li pertoca, a l'estrada i al costat del rei. Les amenaces dels jutges conservadors no s'han materialitzat perquè ningú s'ha aixecat de la seva cadira quan ha començat a parlar el fiscal general de l'Estat. Tothom era a l'acte, excepte el cap de l'oposició. Per tant, el que ens deien a la sortida és que tothom sabia que aquest és l'acte més solemne que fa la justícia durant l'any, que aquí no prosperaria mai un intent de boicot. Fins i tot ens deia un magistrat, això és el Suprem. Al Suprem aquestes coses no es poden fer. I deia aquest magistrat que hi ha shows doncs, que no són possibles. És evident, però tu ho deies, la tensió hi era, s'ha evidenciat fins i tot amb les formes i també amb el nerviosisme que hem vist amb alguns participants, per exemple, amb el fiscal general, que se l'ha vist molt incòmode, se l'ha vist molt nerviós i a la sortida ens ha reconegut que efectivament la situació doncs, no era agradable per ell.
Mm. També el rei, Felip VI, també us ha reconegut sí. Que havia estat incòmode, no?, en l'acte.
Sí, perquè quan li hem preguntat com estàs vivint tota aquesta situació, no?, aquest nou xoc institucional entre justícia i política, Felip VI ha dit, m'incomoda com a tothom i el que demano jo és que es rebaixi la tensió, no? Per tant, que fins i tot el rei, encara que no siguin declaracions en públic, però sí en privat, en les converses que hem tingut amb ell a la sortida, doncs manifesti aquesta sensació, és que és evident que la tensió era inèdita, és gairebé mai abans aquest acte doncs, havia estat marcat per aquest xoc i per tant tothom era conscient que a partir d'ara cal rebaixar una mica l'atenció. El que passa és que et diré, Òscar, que amb el que s'ha dit als discursos veurem cap on va això, perquè
no,
realment
preveus tothom... que baixarà, no preveus que baixarà l'atenció, no?
Tothom ha deixat la seva crítica situada,
sí, perquè Isabel Perelló ha estirat les orelles, entre cometes, a Pedro Sánchez, però també a alguns magistrats, eh?
Sí, ha fet un equilibri, però s'ha decantat més cap a un costat que cap a l'altre, fins i tot a la sortida. Alguns jutges progressistes del Poder Judicial ens deien que han trobat exagerada la crítica que ha fet cap a Pedro Sánchez, perquè recorden que Sánchez només va dir que una minoria de jutges fan política, en concret referint-se bàsicament a dos jutges, el que investiga la seva parella i el que investiga el seu germà, i per tant alguns creuen que Isabel Perelló avui ha anat massa enllà, perquè era un discurs de 7 pàgines, no la meitat, però gairebé la meitat ha estat amb crítiques cap al govern espanyol, dient s'ha de respectar la independència del poder judicial, la crítica és tolerable, però no es pot atacar els jutges, i en canvi ha fet una breu referència a una crítica interna cap als seus companys. Si vols, la sentim i després ho comentem.
Resulten totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia. Son aceptables el acuerdo y la crítica, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial.
Aquest dard anava cap a Pedro Sánchez, però llavors ha llançat un dard cap als vocals conservadors que ahir demanaven boicotejar el fiscal general a l'acte.
No es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones, pues no nos corresponde esta función.
I després és veritat que Isabel Perelló ha fet una referència genèrica, una crítica que podem llegir que anava cap al jutge Juan Carlos Peinado, que és el magistrat que investiga Begoña Gómez, on ha dit: els jutges ens devem a la llei, hem d'aplicar la llei, i el Poder Judicial, el Consell General del Poder Judicial, està per supervisar l'actuació dels jutges. Sabeu que Peinado té unes investigacions obertes per males praxis o no al Poder Judicial, per tant, Perelló també ha deixat aquest encàrrec en el seu discurs.
Què us sembla tot plegat, dels dies previs, el que ha acabat passant i aquesta sensació, aquesta tensió que és tan evident a la política espanyola?
Jo no crec que Perelló ni tan sols hagi intentat fer un exercici d'equilibri. És a dir, hi ha una frase que ara l'estava intentant trobar, que bueno, l'ha dit i ja està publicada, i vosaltres també l'heu dit en l'informatiu, no? Que m'ha dit, bueno, escolta'm, aquí he fet la gran defensa de la neutralitat, dels poders de l'Estat, de la separació de poders, no? Bueno, escolti'm, si s'ha passat la meitat del discurs criticant a Sánchez. És a dir, si hi ha separació de l'Estat, i crec que el Poder Judicial faria bé en recordar això, no només el dia de l'obertura de l'any judicial, sinó molt, perquè la independència, al final, que va dir Sánchez l'altre dia, crec que és una Vox Populi, i crec que Catalunya, a més, vaja, com a mínim, després de tot el procés judicial del procés independentista, tenim clar que hi ha una part de la cúpula judicial que està més que polititzada per demostració el que ha passat aquesta setmana. És a dir, el PP engega l'enèsima campanya de desgast contra Sánchez i 10 jutges del Suprem i la majoria de l'associació professional es quadren i surten en tromba i es quadren en un poder polític, en un partit polític que és PP i Vox, no? I respecte a l'aparició i a l'anada, bueno, ja s'ha dit aquests dies molt, el fiscal general tenia l'obligació d'anar-hi, però és que també hi ha la presumpció d'innocència. Vull dir, aquest senyor encara no ha estat condemnat. A mi em sembla, si vols, que és antiestètic, podríem coincidir que no és gaire estètic que un fiscal general, en primer lloc, ja no que vagi o no vagi en aquesta acta, sinó que estigui processat i que s'hagi de jutjar. Però dit això, encara segueix sent fiscal general i havia d'anar-hi, no?
Sí, jo afegiria que està processat amb un auto de processament insòlid,
sí,
en el que es diu no tenim indicis suficients, però com que va borrar els mails, el seu telèfon portàtil, doncs l'enviem a judici, com a escarni explicitat així en l'auto de processament. Per tant, jo crec que és totalment legítim criticar actituds dels jutges, que a més des d'un punt de vista corporatiu, jo diria que es pot començar a parlar d'una insurrecció. Una insurrecció, o podem buscar una altra paraula, però com explicar, si no, el que va ser aquesta setmana? Associacions de jutges dient que no pot anar en aquest acte, no només el fiscal general, sinó el ministre de Justícia. Però qui són?
Instant a incomplir la llei.
O sigui, el
màxim òrgan judicial instant a incomplir la llei.
I ells mateixos l'han incomplert. Reiteradament han fet vagues, que està prohibit. I després no les han comunicat. És a dir, jo crec que és evident a aquestes alçades que hi ha una insurrecció d'una part dels jutges, que això sí que és important també precisar-ho, perquè hi ha moltíssims jutges, moltíssims fiscals i moltíssimes autoritats de l'Estat que jo crec que es comporten com s'espera d'un funcionari públic, i després hi ha unes cúpules totalment beligerants que formen part, a parer meu, i crec que aquestes proves, aquests indicis, són prou forts com per poder parlar en aquests termes, formen part d'una campanya per mirar de fer caure el govern a tota costa. I algunes d'aquestes coses són objectivament il·legals, com la vaga, com el fet d'intentar boicotejar o exigir que el ministre no vagi a l'obertura de l'any judicial. Per tant, jo crec que aquest és el focus que hauríem de concentrar-nos. En què passa amb una part de la judicatura que està insurreccionada en contra de l'ordre constitucional. Paradoxalment, jo crec que en aquests termes s'entenen millor les coses.
A la crònica que hem sentit, una part interessant és quan ens han explicat que el rei fins i tot ha arribat a dir a periodistes o a la gent que hi havia allà que estava incòmode, m'ho he apuntat, incòmode, i que s'havia de rebaixar la tensió.
És això el que us ha dit, Paula?
Sí, perquè l'hem preguntat expressament. Eh? Com ho ha vist vostè des de dins? Ha estat incòmode i ha dit efectivament incòmode com tothom.
Exacte, i a mi em sembla molt significatiu que digui això el rei, i jo crec que la incomoditat no només és amb el que ha passat allà o no ha arribat a passar, sinó amb l'absència del Partit Popular. És a dir, és absolutament, per mi, insòlid que el PP vagi molt més enllà que la dreta judicial, per dir d'alguna manera, o insurreccional, que deia el Pere. És a dir, la persona que aspira a ser president del govern espanyol boicoteja un acte tan institucional com aquest, tan protocolari, on hi ha el rei d'Espanya, i provoca aquesta incomoditat. És a dir, a mi quan va passar això em va semblar molt insòlid, i com que no hi ha hagut plantada dels jutges, que hi han anat gairebé tots, pràcticament, doncs tampoc no ha quedat totalment desubicat. És a dir, la millor manera de protestar pel PP, crec jo, era anar allà i allà fer declaracions explicant el que ell creu. Però aquest boicot, aquesta plantada, a mi em sembla totalment fora de lloc. I sobre el tema de fons, el president del govern espanyol ha dit una cosa que sap tothom a Catalunya i a molts llocs, que hi ha jutges que fan política. És que no és cap secret. I la senyora Isabel Perelló, quan diu el que diu, sap ella perfectament que hi ha jutges que fan política. I és una cosa que s'ha d'erradicar. I el Consell General del Poder Judicial és l'òrgan que ha de vetllar perquè això no passi. Doncs si no vol que es facin aquestes declaracions, no vol que es critiqui el Poder Judicial, l'única manera que hi ha de depurar aquestes actituds és a través del propi sistema, perquè des de fora no es pot fer. Per tant, l'òrgan de gestió o de control de gestió del poder judicial és que hauria de vetllar que això no passi. I quan hi ha processaments tan inversemblants com el del fiscal general i d'altres que hem vist a Catalunya moltíssims, doncs haurien d'actuar d'ofici. Per què? Per protegir el 95% de jutges fiscals que fan la feina de manera impecable.
Deia el Jaume Clotet, el Partit Popular no hi ha anat aquest acte. No només no hi ha anat, sinó que, Paula, l'Albert Núñez Feijóo tenia un acte en paral·lel amb aquest, amb Isabel Díaz Ayuso. Recordem que l'arrel del problema del fiscal general de l'Estat és precisament els correus referits al cas del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Per tant, es pot entendre com que ha fet més suport Feijóo a Ayuso que no a la justícia o que no al rei d'Espanya.
Sí, exacte. El fiscal va a judici acusat d'haver filtrat un correu on el nòvio d'Ayuso reconeixia un frau fiscal i demanava un pacte a la fiscalia per evitar, doncs, una condemna de presó. Què ha fet Feijóo? Primer legava un problema d'agenda, després va reconèixer que efectivament no volia ser l'acte i avui se n'ha anat amb Isabel Díaz Ayuso a fer un míting a Madrid d'arrencada del curs. Tampoc ha anat al Suprem, ni el president del Senat, que és del PP, ni l'alcalde de Madrid, que també és del PP. És a dir, podem dir que la plana major del PP ha plantat l'acte del Suprem, en conseqüència ha plantat el rei, que no és menor. Això a Felip VI no ens ha fet cap referència a les converses, per tant no us puc dir què pensa d'això. El PP ha plantat també la cúpula judicial i Feijóo i Ayuso, en aquest acte que han fet al migdia, just a la mateixa hora, doncs orgullosos de la seva decisió perquè deien que l'acte d'avui al Suprem feia vergonya.
És un immenso error i no podemos mirar para otro lado. Nuestra obligación nos lo impide. Me alegro de no estar presente allí.
Gracias por habernos elegido. Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones desde el lugar en el que has decidido representarnos para no estar.
Ara ho sentia, jo agraint-li a Feijóo que fos un to que deia, fent-li constat en aquest cas de la seva parella, que s'ha convertit en un cas judicial però també en una batalla política.
Sí, la qüestió és que estem parlant d'aquest tema Catalunya Ràdio i tots els mitjans des de fa dies, i vosaltres heu posat l'informe del fiscal general que es presenta en aquest acte, no? I que per mi és absolutament molt més interessant i molt més rellevant amb un 40% d'augment dels delictes d'odi, sobretot, a més, amb col·lectius que l'estan patint clarament com a col·lectiu LGTBI, amb un increment de les agressions. I si tornem a la política, i a la política i a la justícia que pot servir realment als ciutadans, no és apuntar-se a l'enèsima campanya del PP contra Sánchez, de Feijóo contra Sánchez, que, per cert, si ara això ho mesuréssim lamentablement en un terme de esportiu, jo crec que ahir ja va guanyar Feijóo. O sigui, ahir quan surten els jutges i diuen, escoltem, i animen el boicot, i Feijóo i el PP ja han aconseguit el que volien, eh?
No ho sé, eh?
Bueno,
jo no ho sé, jo no sé si això és molt, molt groller.
A hores d'ara, sí, bueno, és molt groller, no, i escolta'm, i és
però,
molt groller.
Però vull dir, no sé si ha guanyat. Ho dic,
mira, jo des del moment que Amazon segueix on està, m'entens, després del tot el que ha passat, sí, crec però... que el PP acostuma a guanyar aquest tipus de relats.
Mira, en aquí precisament és que això no és un desafiament en el PSOE, és un desafiament a les institucions de l'Estat, és un desafiament a la Constitució, és un desafiament a la monarquia. Aquí, en aquest país, fa uns anys, el que boicotejava el rei eren els independentistes, o Podem.
L'extrema dreta tampoc se l'ha mirat ja, mai,
molt bé,
amb massa
molt
carinyo
bé,
mai.
D'acord,
eh?
Però el PP és el que boicoteja el rei a dia d'avui. I que es vegi la foto amb l'Ayuso em sembla bestial, perquè no podem oblidar, a part de totes les coses que ja hem comentat, que el Feijóo arriba on està, és a dir, a la presidència del PP, precisament perquè el seu antecessor, el Pablo Casado, va denunciar la corrupció de l'Ayuso amb el seu marit.
Segur que qui perd és la ciutadania. O sigui, aquesta no és la justícia que crec que estan esperant, i els màxims responsables són el Consell General del Poder Judicial, aquesta no és la justícia que estan esperant els ciutadans.
No, jo
perquè
no...
aquest l'obertura, i acabo, de l'any judicial, bàsicament, normalment, bueno, l'any passat amb la llei d'amnistia, clar, bàsicament interessa a qui interessa, és a dir, als periodistes, als jutges i a les autoritats. És un acte protocolari que no treu cap a res. El que sí que treu cap a res són els jutjats que no funcionen, sentències que no s'entenen i això, que estem parlant tot el dia de fa dies d'aquest tema i no parlem com augmenta la...
Sí, però és que és molt rellevant, rellevant que el principal partit de l'oposició tingui una actitud insurreccional de boicot a les institucions.
Però no és només amb aquest tema, però és amb molts temes.
Però per mi és molt rellevant i no estic d'acord amb que el PP ja ha guanyat, perquè és que el PP, si segueix per aquesta via, serà superat per Vox.
Jo crec que ha guanyat en el moment que ha mantingut aquest discurs. Aquesta discussió que estan tenint ara està sobre la taula de tots els mitjans.
El PP, si es despista, serà superat per Vox.
Jo estic més amb el Pere. És a dir, la Paula Brujat ha sigut molt prudent i molt professional, dient que com que el rei no n'ha parlat, ella no pot dir el que el rei pensa, és veritat, però nosaltres sí que podem. I jo tinc la sensació que el rei d'Espanya deu estar ara emprenyat amb el PP. I més encara quan el senyor Feijóo diu, amb un altre acte encara més greu, amb la senyora Ayuso, diu que quin encert no està en aquell acte. Que és un acte, és un error d'acte, és un acte vergonyós. Com és possible que digui això d'un acte en el qual hi ha el rei presidint-lo, o que arribés a dir que era un problema d'agenda, tenint en compte que és un acte que es fa cada any, i ho sap tothom.
El rei i tots els jutges,
exactament,
la cúpula judicial.
I, per tant, estic convençut que el rei, que, a més, paradoxalment, a diferència del seu pare, crec que el rei actual és més del PP que el PSOE, i el rei anterior era més del PSOE que el PP, segurament. Fer-li això al rei, jo estic convençut de que té un cost per la imatge del senyor Feijóo en alguns estaments de l'alta judicatura, de l'Estat, de les grans institucions de l'Estat, perquè això crec que és un partit que vol governar i que és, o hauria de ser sistèmic, crec que és un error.
Però a nivell popular la corona tampoc és que passi pels seus grans moments almenys
no,
determinats.
No, raó de més per donar-li suport a un acte com aquest.
Bueno, alguns els podran donar suport, altres segurament no, eh? Puc estar d'acord amb la vostra anàlisi, però a mi el que em segueix preocupant és l'erosió dels pilars de l'Estat democràtic, que aquests xocs cada vegada van a més i són més agressius, i no ho veiem només aquí, és el comportament que està fent l'extrema dreta tot arreu.
Però estem d'acord.
Sí, però que no estiguem d'acord. És a dir, què fa Trump amb els nomenaments que ja va fer l'anterior mandat amb el Tribunal Suprem? Assegurar-se la continuïtat política. On se refugien l'extrema dreta a molts països? Doncs amb unes cúpules judicials, que jo distingiria també dels jutges del dia a dia, que estan escollides per polítics d'extrema dreta, i així ens va.
Falta un minut per arribar a tres quarts. Paula Brujats, la teva prudència i la teva professionalitat lluada per Jaume Clotet.
És que no ens ho ha dit. No puc aventurar-me a dir què pensa.
Diguem-ne que no et sorprendria, no?, que el Jaume tingués raó i que molt content no deu estar. Però
no, i quan ha dit que l'incomoda, va per totes bandes, jo entenc, la crítica. La veritat és que no és habitual que el rei s'obri tant en aquestes converses, i avui m'ha semblat que anava bastant
entre cometes, fort amb la seva crítica.
Doncs la Paula Brugats, que pot anar de cap de setmana una mica més ample del que ha entrat, perquè escolta, li han lluat la seva prudència i professionalitat.
Òscar, proper capítol, la setmana que ve segurament ja tindrem data pel judici del fiscal, per tant...
Això no s'atura, això no s'atura.
Això per no tant, para.
Exacte. Gràcies, Paula, bona tarda.
Bon cap de setmana, adeu.
3:15, fem una pausa i de seguida l'altra gran notícia del dia, i és que el BBVA ja té llum verda per la seva OPA. Per fi sabrem si l'OPA va endavant o no, perquè mira que fa mesos que en parlem, ara ja sí que va de veres.
Catalunya migdia.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya migdia.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Sisena temporada de Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
Miraven i feien moltes coses que no quiero hablar. Eren uns sinvergüences.
Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
El programa on parles tu.
Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, tot gela la sang.
Per orelles fines i cors oberts.
De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ho dèiem, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha donat llum verd a l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. L'oferta del BBVA és pel 100% de les accions del Sabadell i, finalment, l'entitat basca no n'ha millorat les condicions. I és que sembla que la bona marxa del BBVA, que ha revaloritzat les accions els últims mesos, podria fer l'OPA una mica més atractiva pels accionistes del Sabadell. Xavier Brun és codirector del Màster Universitari en Finances i en Banca de la UPF de Barcelona School of Management.
Des d'abans de l'estiu fins ara hi ha hagut una forta revalorització de l'acció del BBVA. Gràcies a la presentació de resultats i a unes expectatives a mig i llarg plaç molt bones. I això, quin impacte té sobre el preu de l'OPA? Doncs molt fàcil, com hi ha un canvi de cromos, al final, si el cromo del BBVA val més diners, doncs al final doncs, li interessaria més a l'accionista del Sabadell per adquirir aquest cromo que val més.
Els accionistes del Sabadell ara tenen fins al 7 d'octubre per prendre una decisió sobre aquesta oferta. Saludem el Jordi Casas, és el president de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell. Senyor Casas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí que estem ja arribant a la resolució d'aquesta OPA. Què li sembla, fet que es mantingui, que hi hagi aquesta llum verda i que el BBVA no hagi millorat les condicions de l'oferta?
A veure, aquí hi ha uns matisos molt importants a fer.
Vinga.
És a dir, l'oferta inicial, el BBVA volia adquirir el 50% del banc. En aquest moment ho rebaixa al 30%. És a dir, hi ha una declaració formal del Banc de Bilbao que renuncia a arribar al 50% perquè creu que no podrà arribar i es limita a fer una OPA sobre el 30%. A més, ens diu, en l'oferta, que no millora l'oferta, en aquest moment la pèrdua per l'accionista del Banc Sabadell seria d'un 10%, és a dir, el BBVA ha pujat molt la bolsa, però el Sabadell també, i per tant es manté la prima negativa. És a dir, que en aquest moment un accionista del Sabadell, si es captés l'oferta del Bilbao, perdria diners. Però, a més, que ho diu el fullet de la BBVA, s'ha de tenir en compte l'impacte fiscal, que li costaria diners al accionista minoritari del banc, en particular no societat, hauria de pagar uns impostos per l'intercanvi que li farien no només perdre diners, sinó que, a més, potser no hauria d'afegir. Això per una banda. Segona, el BBVA diu avui en una nota de premsa que aspira a ser un dels, quedant-se al Sabadell, un dels bancs més importants d'Europa, per seduir l'accionista del Sabadell. És que l'accionista del Sabadell i el Banc Sabadell volen ser això. volen ser el que són, un banc domèstic que es dedica a finançar petites i mitjanes empreses, amb la qual el paper que té dins l'economia espanyola és molt important. La impressió que dona, tal com al final el BBVA explicita l'OPA, que a més ens diu que estudiarà a la baixa el dividendo que té previst en el banc de sòl·lis i els accionistes, sembla que ens estigui demanant a crits que no acceptem l'OPA. En aquest moment això està amortitzat, no té cap sentit, i perquè no té cap sentit pretendre comprar-te una cosa barata i a més perdent-hi diners. Vull dir, la impressió que jo tinc, després d'haver estudiat molt a fons l'oferta concreta que fa el Bilbao i que hem de començar ara a decidir els accionistes, és que no volen que acceptem. En lloc de retirar-se, que pot ser un fracàs, doncs volen que no acceptem. No té cap sentit en aquest moment aquesta OPA.
Vostè diu que... Sí, senyor Casas, deixi que li faig una pregunta, perquè tinc un dubte sobre el que vostè està explicant. Diu que ha estudiat l'oferta i diu que el BBVA va sobre el 30% de les accions. El president del BBVA, Torres, continua dient que ells van pel 100%. El que han aconseguit és el permís del regulador dels Estats Units per tal de renunciar a obtenir la meitat de les accions i quedar-se amb el 30%. Vostè diu que l'oferta diu una cosa i les declaracions diuen una altra?
Sí, l'oferta concreta que han presentat a la BMW, a la CNMV d'Espanyola, és el que prèviament han presentat als Estats Units. Per poder-la presentar definitivament aquí, com que el Banc de Bilbao cotitza els dos mercats, necessitava el vistiplau del mercat americà que li ha donat, i el d'aquí també. Però el que diu és que, així com en l'oferta inicial aspirava a tenir el 50% de l'OPA, en aquest moment es conforma amb el 30%.
Tant, això és el que diu el fulleto, per tant, el que està escrit.
Que
en canvi, les declaracions del president del BBVA, ell continua dient que volen el 100%.
Sí, però és que el que diu el fulleto és que es conformen amb el 30%. Però què vol dir això? Si obtinguessin el 30% o més, en un mes estan obligats a presentar una altra OPA pel 100%, amb diners, o sigui, no intercanviant accions. El qual li està dient a l'accionista del Sabadell que no accepti ara, perquè, esclar, si acceptes ara i després arriba el 30% i ha de fer una segona OPA posant-hi diners, home, jo no aniré ara a acceptar una OPA inferior al que presentaran després. O sigui que sembla que estiguin demanant a crits que l'accionista no ho accepti. És que una cosa són les declaracions, l'altra cosa és el que diu el fulleto que ells han enviat a la CNMV i que els hi ha aprovat. Diu que amb el 30% ja en tenen prou, o sigui, no el 50, amb el 30, i que el president digui que aspiren a 100, el president pot cantar missa, però el que queda clar amb la llei espanyola és que si tenen el 30 o més, queden obligats a presentar una segona OPA només amb una oferta dinerària.
Això és veritat, qual, això és així, sí, té raó.
No té cap sentit, no té cap sentit anar a l'oferta d'ara, perquè si després n'hi ha d'haver un altre que hi posen diners, doncs jo no aniré ara a perdre diners i a pagar impostos per una cosa que no té cap sentit. Per tant, jo crec, sincerament, que el BBVA el que vol és que no li surti bé l'OPA. En lloc de retirar-se, que sigui l'accionista del Sabadell que no accepta això.
Doncs queda clar el seu posicionament, senyor Jordi Casas, president de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell.
És a dir, parlant clar i català perquè s'entengui bé, és una autèntica presa de pèl.
Molt bé, doncs ha quedat molt clar el seu posicionament. Senyor Casas, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vostès.
Bé, doncs ja veieu que el representant dels petits accionistes ho té claríssim, que els petits accionistes no aniran a aquesta OPA, perquè si és que tirar endavant, preferien esperar-se la segona tongada, per entendre's. Veurem què fan els grans accionistes, que al final són els que tenen la paella pel mànec.
Jo crec que acabes de donar el clau. És a dir, si no m'equivoco, hi ha 10 accionistes, que són no particulars, sinó empreses o grans fons d'inversió, que entre tots 10 tenen el 25% de les accions, potser una miqueta més, ja. El que en té menys d'aquests 10 en té l'UIP, el que en té més en té més del 6%. Jo crec que l'oferta va dedicada en aquests. Quan el BBVA diu ara que vol arribar al 30%, per cert, amb el 30% es controla el banc, per molt que hi hagi un 70% que sigui d'accionistes particulars, crec que van encarats aquí. I crec que és un debat i una oferta que, de moment, en aquesta fase, està a la fase dels grans accionistes i no dels petits accionistes. Que, per cert, com també ha dit Jordi Casas correctament, la part fiscal que afectaria la venda de les accions en aquesta OPA, les empreses no els afecta els particulars, i per tant en això té raó. Ara, jo no estic d'acord quan diu que l'oferta i la proposta de l'OPA no té cap sentit. Clar que té un sentit pel BBVA, té un sentit total i absolut, i a més crec jo que està passant tot allò que havia de passar. És a dir, a fi de comptes, tant la Comissió Nacional del Mercat de Valors com de la Competència, com el govern espanyol, amb condicions, però tothom ha anat dient que sí. Perquè, de fet, la Unió Europea diu que hem de tendir a fer grans bancs de nivell continental. Per tant, jo sóc dels que pensa que aquesta oferta acabarà tirant endavant, d'alguna manera o d'una altra. Crec que el BBVA té encara cartes guardades a la butxaca i, per tant, jo amb això crec que acabarà bé pel Banc de Bilbao.
Sí, jo estic d'acord amb l'anàlisi general que ha fet el Jaume i afegiria que jo crec que aquí hem viscut a Catalunya sobretot amb una mena de miratge, amb una idea de que el Banc de Sabadell és una cosa que és la que ha descrit el Jordi Casas, que legítimament, a més, la defensa i se la creu, perquè ell, a més, és de Sabadell, s'estima el banc, però aquests accionistes minoritaris tenen una idea del banc que la realitat és que aquest banc no és això. Aquest banc és, com tot banc privat, és un banc dels seus accionistes. Els seus accionistes no són aquests petits minoritaris de Sabadell. Són els grans fons d'inversió, molts dels quals són també accionistes del BBVA. BlackRock, que és el més important del món, és accionista molt important de tots els bancs. I com BlackRock n'hi ha uns quants. Perquè això, aquesta imatge de que és un banc de les pimes, sí, és un banc de les pimes perquè això ho volen els seus accionistes fins que ho deixen de voler. I això és el que està en joc ara. O sigui, aquest gran miratge de que aquí hi havia un banc vinculat a Catalunya, ho era perquè això ho volien els seus accionistes. Però els seus accionistes són grans fons internacionals compartits pel BBVA i només una petita part són aquests petits accionistes que realment creuen en el país, en les pimes, etc etc. Per tant, jo la descripció general que ha fet el Jaume la comparteixo i afegiria que si realment estem preocupats per les pimes, pels autònoms i per tota la gent que ara pot perdre un banc que fins ara s'adreçava molt a ells, doncs ja anem tard a dotar-nos, a nivell de polítiques públiques, d'algun tipus de banc d'inversió públic, com hi ha a tots els països del món, excepte a Espanya, perquè a Espanya teníem diverses institucions, com Caixa Postal, com Argentària, com el mateix ICO, que podien jugar aquest model de banca regional pública que abans feien les caixes i que van ser arrasades, i que això no està de cap manera es contradiu ni amb el lliure mercat ni amb el que són les grans economies capitalistes del món. Està a Alemanya, està a Estats Units, està tot arreu. I que aquestes entitats públiques, amb l'interès general, alineades amb l'interès general i, per tant, de les pimes i del teixit associatiu de cada país, és el que ens falta per fer aquest paper que no podem pretendre que ho facin el BlackRock i els accionistes principals del Banc de Sabadell.
Crec que amb aquest tema queda poca cosa a afegir perquè estic molt d'acord amb el que ha dit el Jaume com amb el que ha dit el Pere. I sí que s'ha fet, el Sabadell ha fet una gran campanya de comunicació al llarg de tot, ara en feia esment el Pere, al llarg de tot aquest procés, fins i tot va tornar a la seu a Catalunya, si recordeu, el gener passat, després d'haver-la retirat 4 dies després de l'1 d'octubre i traslladar-la a Alacant. Però aquí no estem parlant dels petits accionistes, de les pimes i de no sé què, sinó que amb això estic amb el Jaume, que aquest moviment és un moviment va dirigit als grans inversors, els que realment controlen el banc, i jo crec que aquesta OPA segurament acabarà efectuant-se. Ara, que això és bo pels ciutadans, no, crec que això és nefast, perquè ja s'ha reduït el mapa que teníem de caixes, i altres països com per exemple mantenen caixes públiques en les regions, en els municipis, hi ha països que defensen, tenen com a mínim alternatives. Noruega, la principal entitat bancària és pública. És a dir, hi ha altres models de banca. Aquí ens hem desertitzat d'ençà del tancament de totes aquestes caixes, especialment en el territori, i operacions com aquesta sí que és veritat que no defensen l'interès públic, perquè signifiquen menys presència al territori, menys oficines, més control sobre els treballadors de la caixa, perquè al final acabes depenent d'un sol amo, però sobretot des del punt de vista de la competència i del que han d'oferir de serveis als ciutadans la banca, és nefast. A mi em sembla que aquí les mesures que ha posat, les condicions que ha posat el govern espanyol en aquesta òpera, també s'haurien de dirigir, i una part estan dirigides en defensar l'interès públic, i per mi aquest és el gran problema, perquè la resta és només una qüestió d'accionistes. És a dir, estem parlant de qui ven, de qui compra, de qui es fa més ric i de qui fa més pobre.
Doncs veurem què és el que passarà fins al 7 d'octubre. Els accionistes del Sabadell hauran de dir la seva. Ja hem sentit el representant dels petits accionistes dient que si són llestos s'esperaran a la segona tongada per entendre'ns, però clar, és veritat que els petits accionistes són molts, però tenen un percentatge petit de la propietat del banc. Després n'hi ha uns altres que són menys numèricament, però que tenen paquets més importants i que són grans corporacions internacionals, grans fons d'inversió, que són els que acabaran prenent la decisió i segurament decantant la balança cap a una banda o cap a una altra. En tot cas, després de mesos de parlar-hi, ara sí que ja entrem en aquesta recta final i abans del 7 d'octubre doncs tindrem... Com a mínim sabrem cap on es decanten els accionistes. Jaume Clotet, Pere Rossinyol i Eva Pomares, gràcies a tots tres.
Fins la pròxima. Gràcies, bon cap de setmana a tothom.
Dono fe que m'ha quedat un xutxo, eh?
I n'hagués pogut tenir dos.
Sí, però he estat generós i n'he rebutjat un. Per tant, encara n'hi ha hagut per l'equip. Nosaltres ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.